La vida i la feina d'un escriptor confon jornades festives amb laborables. El procés de creació d'un llibre no coneix ni horaris ni caps de setmana, no?
Depèn dels casos. Hi ha escriptors molt que tenen altres feines, que són professors o funcionaris o el que sigui, i llavors dediquen a la literatura doncs, un temps quasi bé com la dedica un pintor de diumenges, o bé una metodologia d'escriure 2-3 hores al dia. Les persones que ens dediquem només a això, a escriure, doncs tenim tot el temps al nostre abast i, per tant, podem escriure un cap de setmana, un estiu, un hivern, una tardor, sense pràcticament interrupció.
Des d'ara i en el decurs dels propers minuts us convidem a saber, tal com és, un home que viu instal·lat per voluntat pròpia en l'escepticisme com a dogma de fe. Ja de molt menut va rebre l'avís que la vida no li posaria fàcil al futur i va decidir convertir aquell present en lluita personal per canviar el seu destí. Potser una vella màquina d'escriure i les vivències d'un món de barri el van iniciar en el vell ofici d'explicar històries. Després, ajudat per les circumstàncies i les persones, aquell jove del barri xino i d'esquerres es va convertir en un obrer de la literatura. Ara, quan els llibres publicats costen de recordar, quan el cor li ha advertit del perill de l'accés, quan l'èxit i el reconeixement l'han convertit en un escriptor de prestigi, continua exercint com obrer de la literatura de producció gairebé imparable. Diu que ha escrit més del que ha viscut, practicant amb eficàcia gairebé tots els gèneres del manual. Ja fa molts anys, en un país trist i gris, va aixecar entusiasmes col·lectius des de les planes de la revista Triunfo amb el relat d'aquella crònica sentimental d'Espanya. D'allò, aviat en farà 30 anys. Conversa avui al Tal com som amb l'escriptor i periodista Manuel Vázquez Montalbán. Un repàs als detalls d'una vida.
Tal com som, amb Jordi Sacristán.
Format divers, la producció d'aquest escriptor genera sensació de vertigen. No fa massa celebrava el 25è aniversari d'un dels seus personatges de culte, el detectiu Carballo, mentre li anunciava una propera volta al món i la retirada de la circulació literària l'any 2000. Ara presenta una nova novel·la on les ambicions i les passions humanes per aconseguir el poder absolut es traslladen a l'escenari de l'Església del Renaixement amb la família dels Borja al Vaticà. Una reflexió sobre l'exercici del poder situada en un referent històric concret permet Montalbán generar un interessant debat sobre les idees i la lluita per mantenir i accedir al poder. O César Onada és la darrera producció d'un home que viu passionalment la seva feina i que neguiteja el seu esperit i, de vegades, la seva salut amb constants viatges, conferències i presentacions. Vázquez Montalbán, més enllà de la seva obra literària, manté el fil directe amb l'actualitat a través dels seus articles a la premsa diària. De literatura i de vida, de la seva vida, en volem parlar en els propers minuts de conversa amb el senyor Manuel Vázquez Montalbán. Senyor Vázquez Montalbán, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i compartir aquesta estona.
Molt bé.
Passions, poder, crueltats, la lluita en temps de canvi perquè les coses canvien el menys possible, no? L'argument de la seva darrera novel·la amb la família valenciana dels Borja com a referent genera reflexions vàlides per moltes situacions que es poden viure a la fi del mil·lenni?
Sí, sí, a la fi del mil·lenni i fa temps i suposo que al futur, no? Perquè és una època de canvi la que viuen els Borja, s'està acabant el món feudal, perdó, s'està acabant una determinada concepció de la jerarquia i de poder, s'està quatllant la idea de la nació-estat i del poder absolut del monarca davant dels senyors feudals. Està apareguent un nou tipus d'heroi social, que és el burgès, el comerciant, el banquer, el financer, que serà, de fet, implica el naixement de la burgesia com un sector emergent i també lluitarà per tenir el poder 2 segles després. Per tant, és una època molt interessant i està quatllant, a més, l'afirmació del rol de la individualitat, de l'home fort, sigui militar o políticament, per sobre dels altres. Com a afirmació de l'home en teoria abstracta, però que de fet dona força a l'home que té força cultural, política, social o econòmica. I la família Borja, doncs, al bell mig d'aquesta operació de canvi històric, doncs és una família que trata de sobreviure i de tenir l'hegemonia dins d'un territori tan difícil com és el Vaticà d'aquella època, i a més amb la lluita també per a veure on acaba el poder espiritual i comença el poder temporal, que és la que acaba, aquesta història acaba de, definitivament vista i per a sentència quan el Carles V practica la invasió de Roma i el saqueix, que això ja arribarà al segle proper, no? Però els Borja han viscut aquest repte, no? De tractar de tenir un estat vaticà que es faci respectar pels estats emergents en aquell moment a Europa.
En una novel·la com aquesta, O César o nada, el senyor Montalbán, quin és el joc de l'escriptor per barrejar el moment històric i la ficció narrativa?
Bé, això era un problema inicial, perquè una de dos, o aquella, amb una novel·la arqueològica, que s'han fet moltíssimes, sobre, moltíssimes no, però unes quantes, no? Sobre els Borja, i no diguem ja de cap, una novel·la escandalosa, que s'han fet algunes impresentables, per exemple, Apollinaire, que és un dels grans poetes del nostre segle, va escriure una novel·la sobre els Borja infumable, no? Perquè se'n deixaven portar per tots els tòpics de la vida concupiscent, etc, etc. Ara, o fas una novel·la de caràcter historicista, de reproduir un quadre d'època, com vivien, com vestien, com parlaven, imitar el llenguatge d'època, o fas una novel·la d'escàndol, de les costums llicenciosos del Vaticà, per exemple, o fas una novel·la que és la que jo podia fer, o volia o podia fer, no? Que és davant l'interès de l'època, de la dialèctica, del joc de les idees, reflectir sobre tot això i deixar de banda, doncs, la reconstrucció d'una època que ja s'ha fet. I per això era molt important trobar el to lingüístic, perquè clar, si jo arribo a un to lingüístic que reprodueix mínimament l'època, doncs, llavors hauria de posar al costat el vestuari de l'època, i en canvi jo he cercat un llenguatge que fos un llenguatge perfectament comunicable avui, sin caure amb el Xeli, sin caure de que César li digui al seu pare: oye tio, de què vas? No? Això no ha arribat mai a la novel·la, però tampoc arribar allò del bosc, etcètera, etcètera, que implicava llavors entrar dins d'un ritual lingüístic que conduïa al ritual de des de la descripció de caràcter físic.